A Ser Catalunya, llapis de memòria, amb Gisela Rodríguez.
Bona tarda, què tal, com estem? L'any 90, Sau publicava el disc Quina nit, i aquest Boig per tu, que en formava part, es convertia en un dels grans èxits de la banda. Una cançó que ha traspassat fronteres i que ha estat versionada per cantants ben diversos, des de la mítica Luz Casal, passant per Josep Carreras i acabant per Shakira. 36 anys després continua sonant i continua sent un dels temes estrella dels karaokes. I no és estrany que, just per això, perquè segueix sent un dels temes estrella dels karaokes, que sigui una cançó que sona a Kramik, l'obra que actualment es pot veure a l'Espai Texas. I per què diem això? Doncs perquè avui qui ens acompanya és la dramaturga, directora i guionista Marta Butxaca. Què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. És... Bueno, he quedat una mica morta quan has dit que fa 36 anys.
Sí, fa 36, sí, sí, era del 90, dic.
Mare
doncs, sí.
De Déu santíssima.
I sembla que va ser ahir, no? Aquestes coses que passen.
No ahir, però 36 anys són molts.
Són molts. I han passat moltes coses en 36 anys.
Carai, mare de Déu.
Aquesta obra, Kramik, la que actualment es pot veure a l'Espai Texas, que protagonitzen l'Anna Moliner, el Biel Duran, fa poquet que s'ha estrenat. Què tal està anant?
Molt bé, estem supercontents, perquè mira, mai saps, tot i que jo ja fa molts anys que m'hi dedico i que ja porto moltes direccions i obres a l'esquena, mai saps com serà la rebuda, i la veritat és que jo us hi vaig anar ahir a la tarda i... I estem flipant bastant, perquè la gent s'ho passa molt bé, entra molt, s'emociona, surten a saludar com moltes vegades, que això és com la manera de mesurar, també, no? En comèdia la manera de mesurar és el riure, però quan no fas comèdia també veus quantes vegades surten a saludar, les glòries, que diem en teatre, no? Les glòries és quan els aplaudiments finals. I estan superbé, estem molt de temps, estem fins al 19 de juliol, vull dir que necessitem que vagi bé. A més, jo estic de productora sola, o sigui que necessito que vingui gent, veniu, ni que sigui pels meus fills. I la veritat és que super, super, és bueno, una sorpresa molt, molt, molt agradable.
Això de, clar, anar, deies, no? Ahir vaig anar a veure l'obra, no? Anar-hi, i a més, una sala doncs, petita, acollidora, com és l'Espai Texas, suposo que encara et permet fins i tot veure o rebre més el feedback de l'espectador que hi va, no? Palpar més les sensacions.
Sí, a més, el Texas té una cosa meravellosa, que són les dues bandes. Clar. Llavors jo em poso al costat del tècnic, l'última fila i veig totes les cares de la grada B, no? I és fantàstic, i amb una comèdia és que és molt agraït. Quan riuen, clar. Per sort aquí riuen sempre quan han de riure. Que de vegades també passa, no? Que fas un gag i veus que no riu ningú, no? Això no ens passa, amb aquesta no ens passa. És molt xulo, la gent riu molt.
I per què fer una comèdia romàntica?
Mira, és una comèdia romàntica real, que dic jo. És una mica... Faig un personatge que és l'Anna Moliner, que està obsessionada amb les comèdies romàntiques, de, com jo i com molts de la nostra generació, o de totes, no? Totes les generacions tenen les seves comèdies romàntiques que ens van menjar a la olla, no? Nosaltres tenim Pretty Woman i Dirty Dancing. I em venia molt de gust parlar de com estimar a la maduresa una mica, no? Com estimar de veritat. De veritat i sense... O sigui, una mica el viatge del personatge d'ella, de la Laia, és entendre que no cal que t'envin flors cada dia per tenir una parella que valgui la pena, no? I de vegades, quan som joves, tenim com aquesta idea de l'amor romàntic, i de joves i de grans, jo també tinc amics i amigues de la meva quinta que...
Però això de l'amor romàntic ara està com... ja no està de moda, diguéssim. O creus que sí?
Jo crec que sí que està de moda. Jo crec que sí que està de moda.
És malgrat a dir, que volem fer veure que aquest
jo
tipus d'històries
que
tots... van amb la societat actual.
No, jo crec que tots estem enganxats al subidon de l'amor i al final és una cosa química. Quan t'enamores hi ha una cosa química molt bèstia. I el que passa és que ara vivim en una situació, en una societat doncs, de poliamor, de parelles obertes, de començar una relació i saber que segurament no et passaràs tota la vida amb aquesta persona, o almenys és com ho visc jo, potser hi ha gent que no. Però em venia de gust parlar d'amor i fer-ho amb comèdia i també barrejo, bueno, no vull fer spoilers, però també hi ha emoció, no? passaran per tots els estats, l'espectador, no? Amb una hora i vint que dura, que per mi és com una duració com molt ideal pel teatre, hora i mitja màxim, i s'ho passen molt bé i nosaltres estem feliços.
Dic, la Laia, la protagonista de l'obra, és una fan dels ossets de peluix, de l'IKEA, no? D'aquest cràmic. IKEA esponsoritza alguna cosa? Has anat a parlar amb ells?
IKEA no ens ha contestat els mails.
Ah, però sí que els heu posat en contacte,
home, clar,
eh?
Perquè jo em passo tota l'obra fent-li propaganda.
Clar, clar, per això.
No ho necessiten. No ho necessiten i això, i bueno, o sigui, bueno, les coses aquestes
benvinguda
de grans,
sigui,
no?
Si ens fan publicitat també és de gratis.
Home, clar, sí, perquè la protagonista està obsessionada, dorm amb mossos de peluix d'IKEA, li encanta IKEA, quan està avorrida va IKEA, o sigui, té una presència important.
I per què el peluix cràmic i no un altre peluix?
Ai, no ho sé.
Perquè
no sé
tu ja
com va néixer.
Entenc que tu ja el coneixies, o no?
Sí, clar. No, jo sóc una mica Laia, eh? Jo sóc una mica que la meva vida es podria explicar, la meva i de molta gent, amb IKEA, no? Diguéssim, o sigui... Bueno, no sé vosaltres, no? Però jo recordo moments molt concrets de la meva vida que dius, ostres... No,
que passen per l'IKEA.
Que passen per l'IKEA, esclar.
Jo, mira, sobre això de l'IKEA sempre tinc una teoria. Quan hi vas en parella, o surts reforçat o surts separat.
Bueno, és que té
perquè
una mica
l'IKEA
això...
et posa com molt a prova, eh?
Molt a prova.
De, no? de tensions, d'això, d'allò, de l'altre, de què escollim, què no escollim, la gent, la cua...
El
no
ritme,
jo almenys
no?
Com ho visc jo, eh? Quan clar, vaig clar. A l'IKEA ja ens plantegem, atenció, anem a l'IKEA, respirem... Om, que no
és un món, i la veritat és que no sé perquè no sé com va sorgir l'obra, no sé d'on va venir, jo suposo que la vaig escriure estant embarassada, però no me'n recordo... Sí, perquè la vaig començar fa un temps,
clar,
fa anys.
No va dir si la vas escriure quan estaves embarassada.
O sigui, vaig començar com fa 7 anys, aquesta obra. Jo crec que és de fa 7 o 6 anys, i després l'he acabat a l'últim any, que és on li he posat tota aquesta pàtina de Mont-real, de bueno, des d'on estic jo, no? Que estic en un moment molt més madur i molt més, digue-li com vulguis, però...
I això tant... ho fas habitualment, d'escriure alguna cosa, deixar-ho 7 anys?
No, el que passa és que això ho havia fet per un torneig de dramatúrgia fa molt temps al Teatre Espanyol i volíem, amb el Texas, fa molt temps que volíem fer una obra junts i allò, pensant possibilitats, vaig dir, ostres, doncs jo tinc aquesta obra que està bé i que si l'allargo... O... I he aconseguit fer una cosa que al final l'he canviat tota, no? A partir d'aquí he fet una obra nova, no? Però em continuava interessant i li he posat com el que del que m'interessa parlar ara, no? Que és més de... Bueno, d'aquesta cosa, el missatge de l'obra seria una mica de la vida són etapes, no? Cada vegades, bueno, quan et fas gran no t'adones que hi ha moments que estàs molt enfonsat i que penses que no te'n sortiràs i per sort sempre te'n surts, no? I tothom, no? Tota la gent que li ha passat alguna cosa dura a la vida, el que tothom està d'acord en general és que te n'acabes tirant endavant, no? Perquè que la vida s'imposa. I una mica volia fer aquest missatge positiu de tranqui, la vida s'imposarà i tiraràs endavant. I tindràs moments feliços, encara que ara et pensis que no arribaran, no?
Abans d'endinsar-nos més en la teva professió, descobrim una mica més de la vida de la Marta Butxaca i ens traslladem uns quants anys enrere.
Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor. Que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol.
Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón. Que la coneja dijo a la anaconda que esta mañana está más triste el sol.
Amigo Fred, llegues al cielo, amigo feliz, hazme solo un favor, quiero ir contigo a jugar un ratito con el osito de la osa mayor.
És Mi amigo Félix, d'Enrique i Anna, i a on et trasllada, tu, aquesta cançó?
Doncs, ostres, a la meva infància eren superimportants, Enrique i Anna, a casa meva. O sigui, jo amb la meva germana Imma Sus ho escoltava molt. I va ser la primera pel·lícula que vaig anar a veure, va ser Les aventures d'Enrique i Anna. que sempre que devia tenir 2 o 3 anys.
Clar, anava a dir, ets molt petita, perquè tu ets del 79,
del 79.
I la pel·li és del 81.
Doncs això, que... mira, 2 anys em diuen que tenia. M'ho explica sempre ma mare i que quan es va acabar no me'n volia anar. I vaig dir, no, per favor, que la tornin a posar, no? I no sé si ens vam haver de quedar, que feien allò meravellós de sessió contínua.
Clar.
Aquestes coses, que el meu pare feia una cosa horrible, que arribàvem tard, i en plan, arribàvem segon minut 6, no? I llavors aguantava i al minut 6 s'aixecava i deia, ja està, ja l'hem vist tota. No? Que dius, per una futura guionista això era molt heavy. I me'n recordo molt d'això, que veiem les pel·lícules una mica com de si arribem tard no passa res i tornem, i quan torni comença exactament el segon, marxem.
Però jo crec que això ho feien moltes famílies,
moltes
famílies, la meva també,
no?
Diria. És que ara m'has vingut allò, un
oi
record
sí,
d'infantesa.
Aquesta cosa.
O d'arribar i veure el final. De veure el final.
Veure el final.
Sí, i llavors ja et quedaves a veure
també,
la tota,
també,
no?
Sí, sí. Ostres, quin món, jo tinc molta nostàlgia de lo que era la vida i ara a mi no m'agrada
sí?
El món d'ara. No.
Per què?
Ai, perquè no m'agrada. Ara he vingut per aquí a passejarà, ja està ple de guiris, Barcelona, no es pot caminar, no puc anar al metro, no, em deprimeixo. O sigui, ara venia parlant amb la meva millor amiga i li deia, és que em deprimeixo a Barcelona. I mira que m'agrada molt i soc molt,
però tu ets
molt urbanita.
Tu ets
no?
Nascuda a Barcelona?
Soc molt urbanita, però precisament perquè me l'estimo tant, ostres... No
però què t'agrada de la Barcelona a la que vas anar a veure en aquell cinema? Que...
Bueno, d'aquest món on vivíem, doncs, tot el món de, que no hi havia tecnologies i sessió contínua, m'entens o no? Vull dir que igual et podies passar la tarda i veies la pel·lícula 3 vegades, o et canviaves
de sala. I doble sessió,
sala.
Fins i tot, clar. No? Aquell moment de, que es programaven 2 pel·lícules.
Clar,
no?
Perquè l'oci era això, teníem 2 canals. O sigui, bueno, no, jo quan era petita ja teníem TV3, no? Tenies 3 canals a la tele i ja està. Jo veia Dragones i Mazmorres al migdia, a TV1, em sembla, suposo, amb els meus pares allà a l'hora de dinar. I ara és com... Jo ho veig amb els meus fills. O sigui, jo, Enrique i Anna, per exemple, vam tenir l'època que els hi posava i els hi van molar les pel·lis, però de seguida els hi passa.
Quina edat tenen els teus fills?
7 i 10, que és com, bueno, és l'edat, no, d'això.
Però encara com no et van mirar malament quan els hi vas posar Enrique i Anna?
Això fa un parell d'anys, potser... que els hi vaig posar i, no, i ho posàvem al cotxe i les pel·lícules
perquè,
els
clar,
hi agradaven.
Tot era més lent, no? Vull dir, no ho sé, és com quan als nens petits els hi poses ET, no? Que una pel·lícula
clar,
que tu
però...
la veus d'una manera i quan la veus amb ulls ara penses, mare meva, si no passa res la pel·lícula, no?
Bueno,
tot és, clar, tot és lent comparat amb com és ara.
Bueno,
no?
És que les pel·lícules d'infantils d'ara són un infern. Van a tota pastilla. Clar, estan feta per nens que estan tot el rato amb pantalles. En fi, no vull ser grunyona, però m'agradaven més els 80.
Diu, no vull ser grunyona, però a veure, ja no ens agrada Barcelona, no ens agraden les noves tecnologies, eh? Això portem 10 minuts com qui diu de conversa.
Enrique
i Anna,
ara seria impensable, no?
Clar,
és
sí,
un
sí,
senyor
sí.
De 30 anys amb una
amb
nena
una
de 10,
nena,
era
clar,
molt friqui.
L'altra.
Jo vaig conèixer com es deia, el mànager de Locomia, que ara no me'n recordo com es deia, era el que es va inventar això.
Es va inventar el tàndem aquest Enrique i Anna.
Sembla que ho feia sol, l'Enrique no anava molt bé i va dir, pues esta niña, pues los junto y haremos un grupo musical, saps què vull dir? I com van triomfar, no? I quina... Les lletres eren molt... Les cançons eren molt xules. I la pel·li s'aguanta molt ara. S'aguanta molt, fa molt riure.
I tu de petita ja pensaves que et volies dedicar a alguna cosa relacionada amb el cinema?
Sí, tio.
Sí?
I és que tinc una cosa que ara ho veig amb els meus... T'ho dic amb aquest to perquè em fa patir, perquè jo sóc una tia que sempre he tingut molt clar el que volia fer.
Però
sempre
està bé, no?
Sí, però és molt difícil. És a dir, jo m'adono que és un privilegi molt gran, que la gent normalment no sap el que... No sap, no té una passió molt en general. I pateixo perquè penso, els meus fills... Hosti, m'agradaria molt que tinguessin... Jo sempre els dic, creu una cosa que us agradi molt, una, no? I posa tota la carn en l'assadora, el que t'agrada, no? Perquè t'hi passaràs moltes hores. I sí, jo era la típica que escrivia poemes i venien els amics dels meus pares a sopar i els enviava avions de papers amb poemes
amb
i amb escrits.
Ah, sí?
Sí, i feia poemes per tota la família. Sí, sí. Sí, sempre m'havia agradat molt. Era molt, molt lectora. I
què llegies de petita?
Tot, l'Ostinco, no sé. Tot... Tot, el vaixell de vapor me'ls llegia tots. I, a més, vaig tenir un moment Marie Kondo. Als 15 anys ho vaig tirar tot. I també em fa una ràbia, perquè tenia molts llibres jo i els vaig donar a no sé qui. I no en tinc ni un. O sigui, d'aquesta
època,
tinc
no?
Algun de contes que, contes que la meva mare havia guardat, però de, com deia, de llegir més, no. No.
I a casa teva hi havia algú que es dediqués, no sé, a l'escriptura, al teatre, al món farandolero, diguéssim?
No, absolutament ningú, però hi havia la meva germana Imma Sust, que és 6 anys més gran que jo, que espero que no li sàpiga greu, que es, potser es pensa
que
l'edat?
És l'edat. No, home, sí, la sempre et pedia. Sí, home, sempre sí, ve aquí, sí, sempre. Sí, la meva germana petita, la meva germana butxaca.
Per això, doncs la meva germana Sust li agradaven molt els videoclips i el cine, llavors sí que tenia, ella li interessava molt el cinema de molt petita i els, i veia els vídeos i els gravava i vull dir que després va ser muntadora, vull dir que també ho teníem molt, i el que tenim és una mare molt lectora. La meva mare li agradava molt llegir, sempre hi havia llibres a casa. I ens portava sempre al teatre. Cada cap de setmana anàvem al Lluïsos de Gràcia, nosaltres. Llavors,
que això també és un privilegi, poder anar cada cap de setmana al teatre. Clar.
Absolutament. És que jo crec que en aquella època no devia valdre això, perquè els meus pares són...
No,
vull dir que no, no es podrien pagar al teatre cada cap de setmana ara, segurament, no? Bueno, teatre infantil encara, perquè són més barates les entrades. Són, és que és més barat que el cine ara mateix. Tant.
La Marta Butxaca que creix i que es converteix en un adolescent que comença a sortir de nit i anar a les discoteques i aquestes coses. Chiquilla!
Mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro.
És Seguretat Social amb aquest xiquilla. T'hem d'imaginar com tots hem fet aquell crit de xiquilla!
Home, era la, no, jo recordo això, les discos lights, que anàvem a la tarda, no? I ballàvem això tot el rato. Llavors, a l'última hora posàvem les lentes, a les 8 o així que devien tancar, no? Jo me'n recordo, sí, bevies Malibu amb pinya.
Que no, home, sé, no, sí, per què Malibu amb pinya?
Té alcohol, quina... això, ara penso.
Sí, home, clar, no, el Malibu,
Malibu
té.
Malibu pinya?
Sí, no?
I per què ens donaven això a les discoteques si eren menors? Ara no ho entenc.
Perquè en teoria no deuríem ser menors, no?
No, no, sí, jo això et parlo de que anava a Costa Breva, no? Costa Breva, Costa Breva, era Costa Breva, sessió de tarda, o sigui, era això. Això, els divendres a la tarda, amb els eren molt petits. Perquè
o potser
anava...
no tenia alcohol, no? Igual
jo crec
havia
que no devia
versions.
Tenir alcohol, perquè ho va beure a la discoteca.
A mi sempre m'ha semblat molt dolent el Malibu amb pinya.
No sé, jo ens bevíem això i ens quedàvem tan amples. En aquesta època, que ja et dic, això era 8è de GB, que devíem tenir 13 anys. Després sí que ja, llavors ja va ser l'època que vaig entrar a una altra escola, que ja era tot... més, bueno, passar les tardes al gòtic, bevent birres, a l'Ovella Negra, no? Que sí que arribaves a les 9 a casa, jo sempre deia, és que tinc la regla, em trobo malament, i m'anava, que dius, no veieu que no puc tenir la regla cada setmana? Però no, sembla, no sé, suposo que els meus pares també es feien els bojos.
Com eres tu a l'escola?
Doncs jo, molt normal, jo crec, o sigui, jo era una tia que vaig fer el canvi molt d'hora, era molt gran i grassoneta, però en canvi tenia, em deia butxaca. O sigui, ho tenia com molts elements perquè se'n fotessin de mi i en canvi no passava, perquè jo crec que, no sé, estava com... Era com forta, era com, no sé...
Mira, justament això
tenia
contrasta...
Tenia molts amics, m'agradava molt, era molt social, que ho continuo sent, i reia molt, m'ho passava molt bé. I estudiar m'encantava, o sigui, m'agradava molt, sobretot literatura, mates, o sigui, ciències era un infern, era duríssim. Però era molt de 5, 6. El que passa és que jo tinc una família que tots eren molt mal estudiants. Llavors a mi me'n quedaven 3 i era com la Marta, oh, que vinga, va. I jo pensava, però és que perdoneu-me, però els meus cosins grans a tots els feien fora dels col·les, que anava, o sigui, tot era una mica...
una família, de perles i tu eres...
De perles, que després se n'han sortit mega bé tots, eh? Però vull dir que era com això, que suspendre'n 3 a casa meva era com... Que bé,
era motiu de premi,
li va bé. I a mi em suspenien, me'n recordo un any que em van suspendre gimnàs per setembre.
Gimnàs?
Gimnàs, música.
O què has de fer per suspendre el gimnàs?
Gimnàs, doncs no sé, que el profe tenia molta mala llet, perquè dius, a veure, ets mala
el
persona.
El Plimpton, potser no sabia saltar el Plimpton.
No, 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 bueno, coses, jo què sé, jo què sé. Però sí, llavors treia... Jo me'n recordo que estudiava molt literatura, em flipava, llegia molt. O sigui, totes les assignatures de lletra m'agradaven molt i les de mates, i això era un desastre. Però és que no entenia, no m'agradava, no m'interessava. Tenia, era la típica que em posava en profe particular, saps? I no, no, no. Malament, malament.
Clar, s'ha anomenat el cognom Butxaca. Un cognom així marca?
Home, sí, però marca per bé, en el meu cas, perquè tothom se'n recorda molt de mi. Perquè, clar, Butxaca impacta molt, no? Bueno, vull dir que quan no estàs acostumat, molta gent es pensa que és un nom artístic, que hi ha un pixo, a veure...
Si no m'hauria posat Butxaca,
home, no? Home, no m'hauria posat Butxaca, no? Però m'agrada que la gent s'ho pensi, dic, no, no, artístic no és, però... Sí, sí, a més és amb CH,
sí, sí.
És castellanitzat. Jo tinc família que se l'ha posat amb TX, però jo, com és el cognom que portava el meu avi, no me'l vull canviar. A més, trobo que és original amb CH. Uh-huh. Amb TX sí que faria més vergonyeta, perquè realment és Butxaca de veritat, no? Sí, 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 sí.
Ara fa un moment anomenaves, no?, que a l'escola tenies tots els ingredients perquè es fiquessin amb tu, però que no va passar. En canvi, anomenes la teva germana Imma Sus, que moltes vegades ha explicat que amb ella, en canvi, sí que a l'escola no ho va passar gens bé.
I era la mateixa escola. Era la mateixa escola, jo ho recordo amb un carinyo brutal, i amb ella li dius el nom de l'escola i es posa a plorar, quasi és fort això, eh? Mm. És fort. Però és que és una mica així, també. Era més tancada que jo, era, li feien bromes, bueno, ja ho explicarà ella, no? Però
sí,
era
sí,
com...
ella alguna vegada
ho ha explicat,
i
és una cosa
ha vingut
que...
en aquest mateix programa, amb l'Oscar
sí,
Moré.
I però... la meva mare, que és una madre coraje, se'n va anar a la directora i li va dir, jo m'emporto la meva filla gran perquè, o sigui, això és un drama, i la petita es queda perquè està molt bé, i sopa, uh-huh. O sigui, té un grup d'amics que li encanta, està molt feliç, però, clar, m'haguessin tret també, perquè, clar, si una escola no gestiona clar. Això, però, clar, era una escola dels 80, cada cop a la Ima li pagaven bufetades, saps? Vull dir que era com... Bueno, no era tan raro, eh?
Ja.
O crits, o a mi em castigaven amb els més grans per... Que sé, feia vuitè i em castigaven amb els de tercer de BUP per humiliar-te, no? Coses d'aquestes que, bueno, que si tens una mica... Ets una mica més...
No més
tens...
sensible, no?
Sí,
potser,
més sensible o més caràcter.
Tot, no?
Sí.
Tens més o menys, vull dir que són...
Jo no sé per què, però jo recordo una infància superfeliç i jo recordo molt la lectura a la meva infància. Molt, molt, molt. M'agrada molt que el meu fill gran ara li agrada molt llegir i penso que bé, tu, quina sort. Perquè, bueno, a mi llegir m'ha salvat bastant la vida.
Sí?
Sí, llegir... Jo, els moments més feliços de la meva vida, molts són llegint. O sigui... Me'n recordo que jo no em drogo mai. No m'he drogat mai. I un amic meu un dia em deia, és que has de provar l'M i tal. Dic, però si no m'he drogat mai. Diu, però bueno, has de fer el que més t'agrada en el món amb M i fliparàs. I dic, és que a mi el que més m'agrada en el món és llegir. I dic, clar, llavors és com a mi em poses
potser
música i m'és igual, no? I sí, jo recordo un moment que a més estava... Jo vaig ser un accident de moto i vaig estar com molts mesos sense caminar, bueno, va ser bastant pal. I me'n recordo, em vaig tornar a trencar la cama per segona vegada. I recordo estar a casa de ma mare, que té una zona superguai, que entra el sol, llegint el Conde de Montecristo. Oh, i ho recordo amb una felicitat. I mira que era un moment de merda, perquè no podia fer res. I ostres, sí, m'agrada molt llegir. Ara... Ho he perdut més amb el tema del mòbil.
Clar.
Ara m'he tret les xarxes, em trec les xarxes 3 dies i em llegeixo 2 llibres. Que és així, és que és així.
I ho fas sovint, això de treure les xarxes, o és una manera de parlar?
No, ho faig,
ho
de
fas.
Veritat. Me'n vaig anar a Fuerteventura per feina i em vaig treure Instagram. I en lloc de mirar Instagram, llegia. I vaig llegir-me 3 llibres en una setmana. Sí, sí, sí.
Abans que dèiem que l'Imma també havia vingut en aquest programa, l'Imma Sus, ella en aquella ocasió també va explicar que la seva germana, la Marta Butxaca, entrava a la seva habitació quan ella escoltava l'Alaska i la fastidiava,
sí,
i se'n reia.
Me'n fotia molt d'elles, jo. Pobre, jo no sabia que li feien bullying, si no ho hagués fet, però em fotia, perquè la Imma ballava i ballava Madonna, i jo l'espiava, i havia com...
Però tu no, en canvi no,
porta...
no? Tu no eres
jo
de fer
no.
Això.
És que jo mai he sigut molt de música. A mi quan em deia 8 cançons que m'hagi marcat, soc poc melòmana. O sigui, si fossin llibres, bueno, no sabria quins triar. No, però... No, jo era la tia, jo llegia, jugava amb els ninos, feia les meves històries... Era, no era de les que ballaven a l'habitació. Escoltava moltes balades, això així, 13 anys, Sergio Dalma, aquestes coses. No, Sau, clar. Aquestes coses. Jo, Sau, era fan. Bueno, era l'únic grup que he sigut fan, no?
Abans de dedicar-te, però, a escriure teatre, vas intentar ser actriu o et vas apuntar a interpretació o alguna cosa així?
Jo, amb 15 o 16 anys, vaig començar a fer classes d'interpretació al Col·legi del Teatre Hi havia un professor que treballava a Juglars, que era el Lluís Elias, i un dia em va dir, tu per actriu ja veus que no. Va dir, però en canvi, a la sala Beckett fan cursos d'escriptura i jo crec que tu el que vols és escriure teatre. I va ser com, ah, això existeix? O sigui, hi ha gent que... O sigui, hi ha cursos d'escriure teatre. I llavors, als 18, vaig entrar a la sala Beckett per un error, perquè era... es van equivocar de currículum. O sigui, perquè feien
com
uns...
per un error?
Bueno, feien uns cursos que eren molt avançats. Eren amb el Sánchez Sinisterra, el Balbel i el Carles Batlle. Llavors havies de tenir com una experiència. Jo vaig anar ja amb 18 anys i em van trucar i quan vaig aparèixer em diuen, ostres, és que no et volíem trucar tu. O sigui, anaven a trucar a la Pepita, van girar i es van enganxar les fulles. Llavors me'n recordo que el Toni Cáceres, el director de la Beckett, em va fer anar al despatx i em va dir, està treballant molt perquè clar, tens 18 anys, no has fet mai res, estàs amb gent superpotent, que són
que
de la professió.
Que deuen pensar ja aquesta dona ha sortit.
I llavors jo m'ho vaig prendre com, vamos, faré tots els exercicis i va ser meravellós. I des d'aquell moment no vaig deixar de fer classes d'alumne i mira, ara moltes vegades faig cursos allà. Vull dir que...
I als 19 anys arriba un moment en què Bèlgica es crea pel teu camí.
Llapis de memòria, amb Gisela Rodríguez.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté.
Presenta'ns tu aquesta cançó.
Bueno, és l'Encre de Tézier del Cabrel, que era el que escoltava jo a Bèlgica tot el rato. O sigui, jo m'agradaven molt els cantautors, m'agradava molt Cabrel. Hi havia una altra cançó que era d'una noia que se suïcidava i me la posava en bucle. O sigui, tenia com... La gent té els Erasmus de drogar-se, beure i fornicar, diguéssim. Jo vaig tenir el meu Erasmus introspectiu de ser la primera vegada que vivia sola, de llegir també, de molts amics, també, però molt, molt cap a dintre. Jo crec que va ser un any que a mi em va canviar la vida radicalment. Vaig escriure la primera obra de teatre, vaig entrar en contacte amb el Centre d'Estudis Teatrals de l'Ofent la Nef. Jo estava a l'Ofent la Nef.
O sigui, que tu primer vas anar per un Erasmus real i és després que entres a l'escola de...
No, ho vaig fer en paral·lel. Va, és a dir, jo em vaig adonar que ja hi havia una escola de teatre flipant i jo feia humanitats, a mi m'ho convalidaven tot, perquè era com... Et convalido, saps? O sigui, era com... I vaig dir, vale, doncs m'agafaré totes les de teatre i m'ho convalidaré. I vaig fer tot el curs... Uh-huh. D'Humanitats al Centre d'Estudis Teatrals i ho combino, i realment recordo l'ensenyant, o sigui, ara ho penso, o sigui, les classes més guapes de la meva vida les he fet allà, tant de teatre com de feia antropologia amb un tio boníssim, o sigui, recordo, em va agradar molt, que ara penso, hosti, t'hauries d'haver quedat allà, perquè realment em sap molt greu, però la formació era brutal.
I aquí no és així?
Jo Humanitats no ho recordo tant així. Jo vaig fer l'autònoma perquè entrava a la Pompeu, però li vaig mentir a la meva mare i vaig canviar les opcions, que va ser, crec que és la bronca més gran que m'han fet a la meva vida. Però perquè... ara penso, vaja morro, tia, si t'ho pagaven ells, no? T'ho pagaven els teus pares, com... Vull dir que canvia estudiar a l'autònoma que a la Pompeu, vull dir que era un gasto anar a l'autònoma. Sí, jo que sí, jo tenia aquesta idea de... Vull ser bohèmia, fumar porros, que no fumava perquè em sentava malament, però llegir, estar a la gespa i la Pompeu em semblaven uns pijos. I després m'he fet molt amiga de gent que estudiava la Pompeu Humanitats en aquella època. I penso, hagués sigut molt diferent la meva vida. Molt diferent. Perquè jo a la universitat vaig fer amics, però tampoc no tenia... Jo diguéssim que no vaig com explotar socialment com més endavant, diguéssim. Dels 18 als 20 i pico era com una tia molt... que tenia molts amics, però que estava molt cap a dins. Ja et dic, això a Bèlgica, doncs, tot el dia escoltant cantautors i francesos.
I com va ser allò d'anar a viure sola per primer cop en un país que no és el teu, amb una llengua que no és la teva?
Mira, doncs penso que vaya collons. O sigui, no? Penso... Ara, bueno, ara ho fa molta gent que se'n van amb 15 anys a estudiar a Canadà, o no sé què. Penso, ostres, crec que és superimportant. Crec que és superimportant. O sigui, a mi m'agradaria molt, clar, si no volen els meus fills no els podré obligar, no? Però que s'anessin a marxar fora i viure sola. I jo, bueno, menjava... No
què menjaves?
Jo menjava en un supermercat horrible que hi havia. Que hi havia com llaunes de mongeta verda, que valien, no sé, res. I llavors menjava mongeta verda i fotia formatge i ho fotia al forn. I això era la meva alimentació a Bèlgica, que me'n recordo que un dia la
I
meva tieta...
I per estalviar els diners que et donaven a casa i
pues
gastar-los
no
amb altres
perquè
coses.
No sabia cuinar. Llavors tenia la meva amiga Maria de Calahorra, que feia llenties el diumenge i venien a casa a que jo m'alimentés bé. Venien a casa el cap de setmana. Perquè jo vivia com amb 7 belgues que el cap de setmana tornaven a casa seva. I jo el cap de setmana era feliç. Estava sola en una casa, ja... Eren 8, Déu-n'hi-do.
Home, 8?
A més, molt antipàtics tots.
Ah, sí, no vas fer amics allà?
No, jo vaig fer amics, però fora del pis. Fora del pis, jo em vaig apuntar a la universitat, al teatre. Llavors vam fer una obra de teatre. O sigui, jo estava allà superteatrera. I amb els espanyols, clar. Això és el que fas quan vas d'Erasmus.
Has dit que va ser aquest un moment molt important de la teva vida i, de fet, ho deuria ser, perquè en aquest repàs que fem de les cançons que formen part de la banda sonora de la trajectòria vital dels nostres convidats, tu n'has escollit dues que fan referència a Bèlgica.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
I què hi fa, Silvio Rodríguez, en la teva estada a Bèlgica?
Ai, com m'emociona aquesta cançó.
L'anaves cantant,
Silvio.
Eh? O sigui, ara t'anava mirant.
A mi m'encanta, m'agrada molt. És com out, eh? Bueno, formant part d'una part molt important de qui sóc, no? Doncs, bueno, això, els altres Erasmus anaven de festa i a emborratxar-me. Jo anàvem a una casa ocupa de gent així com bohèmia que cantaven aquestes cançons. Llavors hi havia belgues que agafaven la guitarra i cantaven... O sigui, jo vaig conèixer Silvio Rodríguez per belgues, per gent belga que cantava això. I em va obrir un món, no? Jo no el coneixia, Silvio Rodríguez. Te coneixia Aute, te coneixia tots els cantautors d'aquí, però el Silvio no. I després un retrat d'una mujer sin sombrero, després el Carles Sabater la cantava també, que era una cançó que cantava sempre, m'agradava molt. Vull dir que jo vaig tenir com uns anys d'introspecció, tot i que sempre he sigut molt social i m'agrada molt estar amb gent. Bueno, jo crec que em vaig fer com a persona molt en aquella època.
I quan has de tornar aquí? Que m'ho deuries viure malament, no? Perquè si...
Mira, saps què vaig fer? Que jo penso, des de luego, jo no sé, el meu pare... Jo vivia amb el meu pare, però els meus pares en aquella època estaven separats. I havia de tornar al juliol i em vaig comprar un bitllet amb el que havia estalviat per anar-me a Argentina. 2 mesos. I li vaig dir al meu pare per telèfon.
Veus amb el que t'estalviaves de les mongetes?
Que, amb el que, amb les mongetes, amb les mongetes amb formatge. I sí, li vaig dir, escolta, torno, però me'n vaig a Argentina. Com? Clar, dius, bueno, però tens diners? No, però ja m'espavilaré. I clar, el meu pare em devia dir... I Argentina va ser un viatge que també em va canviar la vida. Vaig conèixer un tiet que no sabia que existia, que em va descobrir un món. Bueno, va ser un any, jo crec que va ser un any superimportant per
mi. Sí, després de Bèlgica te'n vas a Argentina.
Me'n vaig anar a Argentina i amb la Ainhoa, que era la meva amiga de l'ànima en aquell moment, i vam estar un mes i mig de motxireres per allà, ens fotíem autocars de 25 hores, dormíem allò... El repte era dormir a l'alberg més barat, que ara penso, jo m'he tornat una pija. Jo no sé, o sigui, jo ara havíem d'agafar un càmping i dic, ah, un càmping sense lavabo, no, jo m'agafo un bungalow.
Però això és l'edat, no que t'hagis tornat una pija.
Em perdo coses, em sap greu perquè em perdo coses, però és el que hi ha. Saps, jo tinc amics que van amb furgo tot arreu, jo sóc de la comoditat, tu. Però no, abans no ho era, clar, quan era jove no. I sí.
I llavors, aleshores, després d'aquesta estada a Argentina, tornes cap aquí?
Torno cap aquí, acabo Humanitats...
I quan entres a escriure o a treballar primer de guionista, no? O no?
Bueno, treballo amb la Ima, la meva germana, que em posa a fer guions al Videomaton, que ella treballava com ràdio amb el Miquel Jiménez, també em recomana i treballo amb el Miquel Jiménez. Llavors, en un moment, jo em veig que em puc quedar allà tota la vida i que no és el que vull fer. A mi la ràdio m'encanta, però no, jo no volia ser periodista, jo no volia treballar a la ràdio, jo volia dedicar-me al teatre. I llavors vaig fer, bueno, el que dic sempre, no? Que jo he fet com dos o tres decisions valentes a la vida, que crec que és important fer-les, que vaig deixar la ràdio i vaig imposar amb 25 anys a l'Institut del Teatre. I llavors vaig tenir l'accident de moto, vaig fer les proves de l'Institut del Teatre amb la cama enguixada, que em va anar molt bé perquè era com, mira, doncs si entro i si no, i vaig entrar i vaig estar allà, feia de cangur per pagar-me a l'institut perquè ja vivia sola. Jo quan vaig tornar de Bèlgica ja el meu pare es volia comprar un pis i jo vaig dir, doncs jo també me'n vaig a viure sola. I em vaig quedar com en teníem un pis de lloguer d'aquests de renta antiga, llavors em vaig quedar allà compartint pis. I així va anar. Llavors vaig entrar a l'Institut del Teatre...
I en quin moment es creuen les sèries de TV3 a la teva vida?
Doncs mira, jo vaig escriure una obra que es deia Emergència, que era una comèdia, i la va llegir el Jordi Galceran, que ara som superamics. I la va llegir i va dir aquesta... I no li van deixar obrir, no li deixaven obrir l'aplica perquè no havia guanyat. I va dir, no, jo la vull obrir, i va demanar obrir-la perquè aquesta persona, que llavors va descobrir que era una dona i que es deia Marta Butxaca i que no havia fet mai res, dialoga molt bé i vull que li facin una prova pel cor de la ciutat. I em van fer una prova, em van fer fora al cap d'un mes, que no estava, el Jordi.
O sigui, et van agafar i et van fer fora.
I em van fer fora al cap d'un mes.
I per què et van fer fora? Perquè no... No vas acabar d'allà?
I allò va ser, però va ser l'hòstia de dir, no em dedicaré mai a això, m'he equivocat, però va ser, bueno... I...
Però què va passar? O sigui, que et van dir, no...
Vaig fer 4 capítols i van decidir que no... Que no... Que... Van trucar un diumenge i em van dir demà no tornis, i va ser així. I llavors jo havia conegut el Guillem Clua en cursos de la B, que tu era amic del Carles Mayol, i l'any següent em va fer una prova, vaig entrar i ja m'hi vaig tirar 10 anys. Vull dir que...
O sigui, entres primer, després d'un mes et fan fora i...
Per això la vida, eh?
La vida. I després t'hi acabes quedant durant 10 anys.
Jo sempre dic que és el primer tranquimacín de la meva vida. T'ho juro, estava allà, estava amb la Imma, estàvem sopant perquè jo estava assajant una obra a l'Institut del Teatre. I em van trucar, si és un moment que, clar, evidentment et marca molt, perquè és com...
Home, clar, perquè tu et vols dedicar a això, aleshores, clar.
Tu et vols dedicar a això, i era... És que no havia guanyat cap premi, jo, encara. I llavors després ja vaig guanyar un premi, que és quan que dius, vale, no vas tan desencaminada, no? Però jo sempre he sigut... Bueno, ho he tingut sempre molt clar. I m'ha anat bé.
Bueno, no són missatges de la vida, no? Vol dir que ho fallis una primera vegada o que no vagi bé la primera vegada, no vol dir que no hi hagi més oportunitats. Que això com a lliçó per qui ens escoltis i vulgui dedicar a això i altres coses.
I tant,
no?
I tant.
Important.
En aquell moment no ho saps. És una mica la vida. Ai, la vida, l'obra de Kràmic. La vida són etapes i quan i et penses que no t'anirà bé i no. I és que passen coses. I en una carrera passen coses. I jo ara estic... Tinc una carrera professional bastant sòlida ja, però evidentment hi ha projectes que van millors que altres. I
10 anys sent guionistes són molts anys fent...
Són molts anys.
Donant vida als personatges, que els hi passin històries, que hi hagin aquells girs de
guió. Jo dialogava, llavors m'ho passava molt bé. Però també va passar que en un moment vaig pensar que et quedaràs aquí tota la vida, també. Si no t'obligues a fer altres coses, no? Jo anava fent teatre i també, bueno... Hi havia un canvi d'equip, hi havia la possibilitat de no sortir o sortir, i vaig dir, mira, saps què? Surto i
a l'aventura?
I a l'aventura. I amb un nen d'un any, eh? Sí. La segona gran bronca de la meva mare.
Sí.
Ma mare m'ha fotut dos grans bronques, la d'humanitats i aquesta. Em va trucar i em va dir... Perquè, clar, una feina molt fàcil, cobraves molt bé i treballaves molt poc. O sigui, dialogar quan et surt bé, quan portes tants anys en una sèrie que l'has creat... O sigui, que ja has estat des del principi... No fas jornades de 10 hores al dia. I aleshores la meva mare em va dir de tot en aquell moment, sí. Sí, home, és la seva feina, no?
Clar,
també
clar.
De dir, escolta, aquí t'estàs equivocant. I per sort, jo també sempre penso que els fills els hi pots dir, però al final han de fer el seu camí, no? Vull dir...
Clar, però és una feina fàcil i amb un nen petit, vull dir, i que no tenies molta, no havies de dedicar-li molta estona a la feina, vull dir que fins
no,
i tot
però
que venia...
venies
a dedicar pel teu fill, no? Ja, aquesta cosa de la conciliació.
Venia un canvi d'equip, hi havia una possibilitat de continuar, de no, i vaig dir, bueno, doncs, la vida m'ha posat això per a algú, no? I tira. I la veritat és que després m'ha anat molt bé, vull dir que sóc molt privilegiada, o sigui que jo tinc una feina que m'encanta, no treballo tant, saps? Puc estar amb els meus fills, puc tenir vida, puc... Mm-hmm.
Estem repassant la banda sonora de la dramaturga, directora, guionista Marta Butxaca en aquest llapis de memòria. I en aquesta banda sonora, doncs, també hi ha espai per aquesta altra.
A Ser Catalunya, llapis de memòria.
Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
E vola, vola, si sa,
sempre più in alto si va.
E vola, vola con me,
il mondo è matto perché
se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. E vola, vola, si va,
sempre più in alto si va.
E vola, vola con me,
il mondo è matto perché
se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te.
És aquest Serà perché ti amo, de Ricky Poveri, amb... que de fet hem posat aquesta versió, no sé si volies aquesta o l'actual,
sí.
Perquè ara de cop i volta aquesta cançó sona, no?, a tots
no,
els casaments
ara
i a tot
sí,
arreu, amb reversionada, amb electrònica, no?
La vam posar de moda. Jo aquesta cançó la vaig posar la primera vegada que dirigia, o la segona, que era A mi no em diguis amor al Teatre Nacional, amb l'Anna Moliner també, que també està a Cràmic, i, o sigui, imagina la d'anys que fa que treballem juntes, i l'any passat, o fa dues temporades, vaig fer Quant temps em queda, i... Havia de ser aquesta cançó, llavors el David Solans, el dissenyador de so, li deia, però és que ja l'he posat, i em va dir, bueno, pues pren-t'ho com que et fas un homenatge a tu mateixa. I vaig dir, doncs la tornarem a posar, i ja està. I ningú, evidentment, se'n recordava. I acabava amb l'obra amb aquesta cançó, que era molt xula. És molt xula, aquesta cançó. Jo és que...
Dona bon rotllo, és una cançó que
dona bon rotllo. Jo preparant aquest programa pensava, sóc una tia dels 70. O sigui, jo hauria d'haver tingut 20 anys als anys 70, i bohèmia, a mi m'agradava això, a mi... Saps què et vull dir? No. Això és el... Sí, m'agrada aquesta música, la música italiana d'aquella època, i, bueno, això, no? L'Auter Rodríguez, el Lluís Llach...
Ara que comentaves l'Anna Moliner, ets de treballar, de repetir actors a l'hora de treballar?
Sí, molt. A mi quan em sap molt greu quan em ve la gent i em diuen no, tinc la meva filla que fa o un amic que fa, dic, és que jo treballo molt poc. És a dir, jo no sóc directora de teatre, jo sóc autora que dirigeix les seves obres. I aleshores jo, amb molta sort, puc fer una obra cada temporada, que no és així. Normalment sol ser... Ara sí que... O sigui, la temporada passada no vaig estrenar res, crec. Aquesta temporada estrena una obra, la següent estrena una altra obra. Segurament... Vull dir, s'ha donat així, però com a molt, posa que faig una obra a l'any. Clar, llavors jo vull estar amb amics. Vull estar amb gent que sé que és professional, que sé que és bona, que m'estimo, que tinc gana... O sigui, passes moltes hores assajant. Llavors em ve de gust com solvència contrastada, diguéssim, no? Vull dir, en aquest cas, també m'agrada provar, també aquí al Vial Durant, que no havíem treballat mai junts, no? És molt important conèixer els actors. Perquè, clar,
quan escrius l'obra, l'escrius pensant, per exemple, no? Ara que quan escrivies Cràmic, ja pensaves que la protagonista seria l'Anna Moliner, seria el Biel Durant.
No, en aquest cas no, perquè com que va començar en el torneig no tenia molt clar, però moltes vegades sí. Jo ara l'obra que faré la temporada que ve, doncs, tenia actors al cap, no? I que no sé si ho faran o no, però sí que sempre tinc un tipus d'actor que farà el paper. En aquest cas no, perquè era pel torneig, però sí que sabent, doncs, per exemple, que tinc l'Anna Moliner, que sí que els dos eren la primera opció, per sort. Vaig tenir molta sort que van poder i van dir que sí, i la veritat és que és fantàstic. Però és clar, és una tia que canta com els àngels. Doncs no faràs que no canti, no? I evidentment cantava, que havia fet Rita amb mi, que no cantava. Sí. Que em va dir, sisplau, no em facis cantar. I en aquesta vaig dir, bueno, ja t'ho he fet en una, ara en aquesta sí que cantaràs. Perquè un dels somnis de la meva vida ha sigut ser actriu de musical. Jo no tinc cap talent, per sort, o per desgràcia.
Doncs ja que dius que volies ser actriu de musical.
Estàs sola en el món, no tens res ni tens ningú, com ningú, com tothom. Estàs sola i ets tu contra el món.
És aquest Estic sola de Maricel. Quantes vegades a casa has fet de Blanca?
Uf, tantes. És que teníem el VHS, diguéssim, gravat, i me'n recordo que la devíem gravar tard i la primera part no hi era. Llavors jo en directe no l'havia vist mai fins al Nacional, que devia ser, no sé, fa 20 anys. I vaig flipar. Dic, però què és això? No sabia que començava així. I moltes vegades, jo me la sé de memòria, i la vaig anar a veure ara fa poc amb els meus fills i va ser el dia més emocionant de la meva vida, jo crec. Si em vaig passar tota l'obra plorant. Que els meus fills em deien, però per què plores? Perquè m'agrada molt aquesta obra, és molt bonic. I el meu fill, pobre, va ser la primera vegada, puc fer spoiler perquè tothom sabem com acaba, que va veure que una cosa acabava malament. Estava allà el petit, estava com obsessionat amb el capità i tot el rato em deia, on està el capità, on està el capità? Llavors al final, que estan allà el capità i la Blanca i és com, si el mates em mataré, no sé què. Llavors el Joan, el meu fill petit, m'agafa i fa, no el mataran, no, mama? No, diu, no es morirà, no, mama? I llavors el maten i després es mata ella amb el punyal aquell, la creu meravellosa, i el Joan fa, ja ho ha dit que es mataria. Ja ho ha dit que es mataria. I va ser superemocionant. És l'obra de la meva vida. A mi la meva mare va fer una cosa molt bé, que és que ens portava a veure obra infantil i anava combinant amb adulta. O sigui, de cop jo em tragava el Don Quijote amb el Sacristán i el Echanove, que era com Matame Camión, en aquell moment, que ara pagaria diners per veure-ho, però ho anàvem combinat. No, jo que sé, em portava a veure el Testament del Benet i Jornet amb 15 anys, o Fugaz, que s'ho va passar fatal perquè és d'un pare que s'enamora de la filla. I ma mare me'n recordo dient, és que no és per tu, no sé per què t'hi he portat. I ho combinàvem amb Memory, musicals, sobretot per la tele, eh? Més que, o sigui, jo Memory i Maricel ho veien perquè posaven a TV3 sí. I ho gravaven, no? I ho teníem gravat. I Maricel, i aquesta cançó és especialment important perquè quan va néixer el meu primer fill, clar, de cop, la primera nit, el tens en braços i jo era com, no em sé cap cançó de bressol. Llavors li cantava Maricel I li cantava això al nen a les nits, la part positiva, la de no estar sol en el món, no la d'estar sol. I
que no sé si l'hem passat ja, a veure.
Sé que és el final, que ja s'ha dit, no estan sols.
Que podies haver escollit el Perquè plorat, que és la següent que ve d'aquesta, però has escollit
sí,
l'Estic sola.
Sí, però és que és la que li cantava, no? Diguéssim, llavors, sí, no, jo les cantava totes i m'encanta.
I això d'actriu de musical que t'hauria agradat ser-ho, vas provar mai això de cantar?
No, és que no tinc cap talent jo per l'actuació ni per... Sí, ni, no tinc aquest talent. I per sort no em vaig obsessionar amb això i vaig veure molt clar que a mi el que m'agradava era l'altre, diguéssim. I, però ojalà, no, a mi m'encantaria. M'hauria encantat fer un musical d'actriu, m'encantaria.
Però musical d'escriure tampoc n'has... O sigui, no n'has escrit cap, no?
No, bueno, vaig escriure l'Alícia al País dels Malsons, que és... Però no,
vas fer una cantània, no? També, però...
Vaig fer una cantània, però sí, és un dels reptes. Però mira com m'estic tardant, perquè li tinc molt respecte, em sembla molt difícil, Em sembla molt, molt difícil. I has de tenir un compositor que sigui molt còmplice, i jo no tinc amics músics, saps? Mm. Però arribarà segur. És una de les coses que em toca, que vull fer abans de retirar-me, diguéssim.
Ens estem acostant a aquest final del Llapis de Memòria i com que a la Marta Butxaca li agraden molt els musicals, doncs l'última de les cançons que sona també té a veure amb els musicals.
A heart full of song, I'm doing everything all wrong. Oh God, for shame, I do not even know your name. Dear mademoiselle, won't you say, will you tell?
A heart full of love, no fear.
My name is Marius Pommercy.
And mine's Cosette.
I si Maricel era un dels musicals de la teva vida, crec que aquest és l'altre, no? Els Miserables.
Sí, Els Miserables m'encanta, que també teníem el concert gravat. I llavors el musical més petit, que era una companyia del Daniel Anglès de fa molt temps, també tenia tots els musicals gravats i les cantaven en català. Jo les vaig conèixer per ells, que tenien un espectacle que ho cantaven en català i me les sabia en català, vull dir, sí. Fan total, molt important per després dedicar-me al que m'he dedicat.
Dic, tu has fet de tot, guions, has escrit teatre i has dirigit, has produït, o sigui que ara ja t'encarregues de tot el procés.
Ara amb teatre, sí. Amb teatre,
i això
sí.
Per què? Per ganes de tenir-ho tot controlat?
Sí, jo sóc molt controladora, però a part d'això, perquè ha anat així? Jo les primeres obres les van dirigir i no m'agradava el resultat i culpava els directors, i no eren els directors, era que jo necessitava acabar l'obra a escenari. Jo acabo l'obra a escena, és a dir, jo la versió que comencem a assajar i la versió que acaba no té res a veure. Llavors, un cop ja... O sigui, quan les fan per Europa o així, ho dirigeix altra gent i m'és igual. Però la primera versió m'agrada dirigir-la jo i produir, perquè em vaig adonar que era molt més fàcil demanar només teatre que diners i teatre, no? I també és, bueno, també és una manera d'entendre l'ofici, no? Jo què sé, jo em pensava que la gent es forrava quan em produïa, i ara fas perdona, o sigui, en quin moment t'ho vas pensar, no? És la manera d'entendre el negoci, no? Amb guió em passa, que necessito com... També hauria de fer el pas per entendre com es crea una pel·lícula, no? Des de zero. I sí, però bàsicament escric, jo sóc escriptora, tot l'altre és com daños colaterales, però la meva essència és anar-me'n soleta a un escriptori i al meu despatxet i escriure.
Has escrit per sèries, per pel·lícules, per teatre, llibres, per plataformes?
Sí, clar.
També?
Què vols dir? Sí. Que,
bueno, clar, escriure per sèrie, per plataforma, una sèrie d'aquestes... Que...
Sèries no. Clar, no. Jo vaig fer un original de Netflix, però era una pel·lícula. Sèries per plataformes no. Estic en ello. Jo tinc una sèrie que m'agrada molt que estem intentant vendre, que no ho havia fet mai. Jo, per sort, jo vaig començar que em feien encàrrecs. Llavors em truquen per fer encàrrecs. Però no, és com... O sigui, ara diguéssim que... Fer un musical en teatre, fer alguna sèrie per plataforma així més gran a nivell hi ha espanyol...
Però tu alguna vegada fins i tot també has dit que a les plataformes s'estaven carregant l'actor de teatre.
Bueno, clar, perquè no pots competir. No, si ara l'Anna Moliner la truquen de Netflix i li ofereixen el pastó que li oferiran, doncs, o sigui, no deixarà de fer la meva obra perquè té un compromís, però és a dir, tu sempre ara agafes la gent sabent que si els truquen de Netflix se n'aniran. Queden molt pocs actors només de teatre. O sigui, jo sempre dic que el Lluís Villanueva, que l'any passat va fer Quant temps em queda amb mi, és dels pocs que realment és un home de teatre i és feliç fent teatre i no m'atabalis. I si pogués fer només teatre, jo crec que ho faria. Bueno, ara parlo per ell, eh? Vull dir, evidentment està encantat de fer pel·lícules i tot, però que és també una raça, no?, de dir, ostres, de... I jo crec que és que la màgia del teatre i que estava la funció, dic, és que això... no té res a veure amb gravar una sèrie, una pel·li, és molt diferent.
Aquest cràmic que es podrà veure a l'Espai Texas fins al 19 de juliol,
sí.
I després teniu previst anar
farem
gira,
roda. Estem contractació oberta, que diuen, o sigui que envieu-nos missatges, truqueu-nos i el nostre objectiu és, estem fins al... O sigui, podem fer gira fins al març del 2026 i ja ens estan trucant molts teatres, vull dir que... Que truquin i que tingui vida, no? Perquè és una obra que els actors ahir em deien és que fem feliç a la gent. I pensava, pues, que bonic, no? I aquest sentit que et dona fer teatre, no, l'audiovisual és diferent. És diferent, aquesta sensació no la tens, és diferent.
Marta Butxaca, dramaturga, guionista, gràcies per... directora també, gràcies per ser avui al Llapis de Memòria i compartir una part de la teva vida.
Gràcies
bastanta
a vosaltres,
part de la teva vida.
Bastanta part, Déu-n'hi-do.
Gràcies i fins una altra, i nosaltres ens acomiadem al control tècnic al Manel Saiz, a la producció l'Amparo Pérez i el Pol Rojas i l'Ale Sitjà com a estudiants en pràctiques. Gràcies i fins demà.
A heart full of song, I'm doing everything all wrong. Oh God, for shame, I do not even know your name. Dear mademoiselle, won't you say, will you tell?
A heart full of love, no fear, no regret.
My name is Marius Pomercy.
And mine's Cosette.
Cosette, I don't know what to say.
Then make no sound.
I am lost.
I am
found. A heart full of light. A night bright as day. And you must never go away. Cosette, Cosette.
This is a chain we'll never break.
Do I dream?
I'm away.
A heart full of love.
You was never mine to
hold. A heart full of you. One single look,
regret what
and
could
then
not
I
be.
Knew.
Today. Not to